Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llei d'amnistia de Pedro Sánchez per garantir-se el suport dels independentistes vulnera un principi d'igualtat i seguretat jurídica. Bona tarda, sóc Carlos Losada i així de clar li he explicat aquest matí a Carlos Herrera l'advocat penalista José María Fuster Fabra. Fabra, que el pròxim dia 15 de juliol està convocat, per cert, a dues vistes que farà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest advocat respecta la sentència, diu que respecta la sentència, com no, del Tribunal Constitucional, però està convençudíssim que és aquesta llei inconstitucional per moltíssims motius. Les vistes a l'alt Tribunal Europeu han de servir per escoltar totes les parts personades i per analitzar les qüestions prejudicials que van plantejar l'Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes pel cas dels CDR, també acusats de terrorisme, i també per les despeses del procés. Fuster Fava representarà el 15 de juliol els interessos de l'ACVOT, que és l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, que va caure, recordem, en desgràcia a tots els nivells, econòmic i social, quan els independentistes van arribar al poder a la Generalitat. Una situació, ha explicat l'advocat penalista Carlos Herrera, que no ha variat gens ni mica amb l'arribada del socialista Salvador Illa al govern català. Les declaracions de Fuster Fabra a Carlos Herrera les ha seguit la Yolanda Canales.
José María Fuster Fabra considera que la llei d'amnistia és inconstitucional. Però més enllà d'aquesta primera valoració i tenint en compte que representa els interessos de l'ACVOT, de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, defensa també que vulnera directives i resolucions de la Unió Europea en matèria de terrorisme en concret. Què vol dir això? Doncs que hi ha determinats delictes en què la Unió Europea estableix una forma de treballar uniforme, tenint en compte les casuístiques de cada país, però seguint, això sí, uns paràmetres comuns. I què diu la llei d'amnistia? Doncs a grans trets, que un delicte comès a Catalunya i en un determinat moment es pot amnistiar, però no si s'ha comès a Múrcia. I això, diu l'advocat, vulnera clarament el principi d'igualtat.
La ley de amnistía dice que un mismo hecho cometido en Cataluña en un momento determinado es amnistiable y si se hubiera cometido en Murcia no. Eso no vulnera el principio de igualdad. El código penal vigente en el momento en el cual se produjeron los hechos era el mismo en toda España, con lo cual vulnera claramente un principio de igualdad y vulnera claramente un principio de seguridad jurídica.
Però a més, diu Fuster Fabra, només s'aplica l'amnistia per actes relacionats a favor de la independència de Catalunya, però no per l'islamisme. I per què diu això? Recorda el cas de la cèl·lula jihadista del Raval que pretenia fer atemptats a Barcelona i que tenia un nivell de preparació similar als del CDR. Aquests últims sí serien amnistiats. I per justificar tot plegat també, la llei s'inventa el concepte d'alta i baixa intensitat del terrorisme. És a dir, que no arribessin a matar i només fessin actes preparatoris. Seria considerat baixa intensitat. Les directives europees, però, no fan aquesta distinció, diu Fuster Fabra. I això és el que plantejarà l'ACVOT al TJUE. L'ACVOT, per cert, una organització que no rep cap subvenció pública ni ajuda per part de l'administració. Fuster Fabra diu que, en general, a Catalunya els constitucionalistes estan molt sols. I encara més, perquè l'entitat no va voler sumar-se al procés independentista.
La CUET es una asociación absolutamente política. Entonces, nosotros teníamos una subvención y teníamos un local. Cuando estalló todo el tema del procés, pues hubo todo tipo de presiones para la CUET para que se sumase al procés. La CUET no se quiso sumar, con lo cual perdimos todo tipo de subvención. Nuestras subvenciones son cero, la Generalitat nos la cortó. Tampoco la tenemos estatal porque somos una asociación de carácter regional, hasta el punto de que cerramos la sede oficiosa es mi despacho, y entre todos alquilamos un trastero donde tenemos guardada la documentación.
L'advocat també diu que amb l'arribada de Salvador Illa a la Generalitat no ha canviat res al panorama, tot i les seves constants crides al retrobament i al govern de tothom.
Gràcies, Yolanda. 6 minuts, 2:45, àrea de serveis. I us parlo del temps, ho heu notat, les temperatures avui no s'han disparat tant com ahir, tot i això la calor torna a ser doncs, força important, força intensa. S'espera un lleuger descens de termòmetres, sobretot al centre del dia, al centre de Catalunya i també al nord. La baixada no es notarà tant a les comarques del sud, pel que fa a l'estat del cel, predomina avui el sol, només es combina amb algunes bandes de núvols molt prims a les comarques de Girona i també al nord de la província de Lleida. A la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya que no portaran gaires conseqüències. De cara a divendres, el dia començarà amb sol, però a partir de mig matí creixeran els núvols que deixaran alguns ruixats en punts del Pirineu de Lleida. I sortim a la xarxa viària, a l'estat de les carreteres, avui amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades a la C31, l'autovia de Castelldefels, en uns 2-3 quilòmetres a l'altura del Prat de Llobregat i afectant el trànsit de sortida de Barcelona, per tant, en direcció Castelldefels, en direcció Sitges. A banda, el cinturó de litoral també va carregat a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. També les dues rondes, en el cas de la ronda de dalt en sentit Besòs, entre Sarrià i la zona de Vallcarca, i la litoral en els dos sentits, en sentit Llobregat des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta i en sentit contrari de Zona Franca fins a Montjuïc. A la resta de trams, en general, a la xarxa viària, sense més complicacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I del transport públic, que no hi ha novetats importants a hores d'ara, doncs t'explico que, com cada estiu, TMB aprofita aquests mesos per fer obres de millora, doncs a pràcticament tota la xarxa del metro. Entre el 25 de juny, pren nota, 25 de juny i el 31 d'agost quedarà interrompuda la línia L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer, i entre l'1 i el 7 de setembre entre Trinitat Nova i Maragall. Tot això, la línia 4, la línia groga. Una altra línia afectada per les reformes i obres que s'hi faran és la L11, que es quedarà sense servei entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua, també a les mateixes dates, entre l'1 i el 7 de setembre. Totes les explicacions i detalls que han ofert aquest matí els responsables municipals del transport els ha recollit la Sara Sánchez.
Arrel aquestes intervencions, la xarxa de transports metropolitans ha donat alternatives com les línies 3 i 5 de metro, molt similars al tram trallat, les línies regulars de busos i les línies de rodalies que s'assimilen en el trajecte. A més, s'habilitaran llançadores de busos que replicaran tant el trajecte de la línia 4 com el seu horari. A banda d'això, la Generalitat ha volgut aprofitar aquesta renovació de via per realitzar també un projecte de senyalització a la línia 4, que s'estima que durarà entre 4 i 5 anys. El conseller delegat de Transports Metropolitans, Xavier Flores, explicava algunes de les millores que faran i que tindran en total un pressupost de 70 milions d'euros.
Instal·larem nous aparells de vies que ens permetran també tenir una flexibilitat operativa, sobretot en l'àmbit de la zona de l'intercanviador de Maragall. Ara tenim una agulla per darrere, posarem una agulla per davant, que en cas d'incidència en aquesta zona ens permetrà poder donar servei a més estacions en aquest tram de línia.
Amb tot, les obres pretenen millorar l'infraestructura en el servei i des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que, tot i les molèsties ocasionades, faran que el transport sigui més fiable, còmode i eficaç.
I encara més sobre el transport públic. Des de setembre d'aquest any fins gener de 2027, és a dir, un any i mig, aquest és el període de temps que estarà tallada la circulació de la línia 3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. Per què? Doncs per unes obres que el govern de la Generalitat considera que són clau per al futur d'aquest servei. El Ministeri de Transports, encarregat de fer aquestes obres, justifica aquest tall de 16 mesos, ni més ni menys, per evitar incidències posteriors i també garantir l'obertura del servei en plena fiabilitat. Yolanda Canales ha recollit el que diuen tots plegats usuaris i també els ajuntaments.
Pel que fa als alcaldes, depèn del color polític. Els alcaldes socialistes entenen les molèsties que el tall comportarà per als usuaris, però es mostren satisfets perquè es posin en marxa les obres i també pel transport alternatiu previst. Els de Junts, com és el cas de l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, són més crítics. Budó no acaba d'entendre com es pot fer un tall tan llarg i que no se solucioni tota la problemàtica de la línia, perquè només es desdoblaran 18 quilòmetres. Però també recorda que aquestes obres, el tall, havia de començar el 2024 i durar 6 mesos. En tot cas, confien que el pla de transport sigui l'adequat i diu que els alcaldes demanen informació i diàleg constant.
El que demanem és informació, comunicació i coordinació. Per nosaltres són tres elements claus perquè aquestes obres no vagin més enllà del que han d'anar i no generin més malestar a la població del que ja de per se genera qualsevol obra.
I els usuaris es mostren decebuts i desesperats per la durada del tall. En 16 mesos s'esperarien un avenç molt important, però es tracta només, diuen, de la segona fase dels treballs en el primer de 5 trams. No entenen aquesta parsimònia de les administracions, com explica el Marc Jarenas, que és portaveu de la plataforma d'usuaris.
Estem només al primer tram, el primer tram de Parets a la Garriga, recordem, i això ja ens porten 20 mesos acumulats entre el tall que ja es va fer i el tall que es farà ara. Així no podem arribar enlloc. Amb un tall així s'hauria de resoldre pràcticament tot el desdoblament. I no pot ser aquesta estratègia d'anar dilatant les coses. Mentrestant, els usuaris estem desesperats perquè el tren no funciona, dia a dia no funciona. I aquest horitzó és inabastable.
El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, entén la desesperació i les queixes pel retard, però defensa que el termini és l'adequat perquè tot funcioni bé. I és que la nova fase d'obres per desdoblar la via a l'R3 entre Parets i la Garriga obligarà a un tall de 16 mesos des del setembre d'aquest any fins al gener de 2027. En una primera fase de 8 mesos, els treballs es compaginaran amb la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació, que obligarà a interrompre el servei des de l'Hospitalet fins a la Garriga, això fins a l'abril del 2026. En els següents 8 mesos, el tall continuarà en el tram Mollet-Santa Rosa-La Garriga.
Queixes dels usuaris d'aquesta línia de Rodalies, la R3, i queixes també de gent i de col·lectius afectats per l'ampliació, futura ampliació de l'aeroport del Prat. En aquest sentit, la plataforma Zero Aeroport ha anunciat aquest dijous l'organització d'una concentració el dia 28 de juny a partir de les 11:30 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. La membre de l'organització, Clàudia Custodio, ha afirmat que esperen ser moltes persones per exposar aquest primer rebuig al projecte anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Custodio ha assenyalat que la proposta d'allargar la tercera pista no té cabuda en aquests moments i ha dit que la compensació ambiental que inclou l'ampliació és completament una distracció per ella. D'altra banda, ha desconfiat que la Comissió Europea ho aturi perquè són molt permeables, diu Custodio, al lobby de la indústria de l'aviació. Et parlo ara de les cites prèvies per renovar el passaport a Lleida, que es dona ni més ni menys que a 2 mesos, el que provoca inquietud dels que necessiten aquest document per poder viatjar de cara a aquest estiu. Un altre document clau, com és el certificat de concordança, document que verifica un document d'identitat estranger amb un d'espanyol, les cites són encara més tard, són a llarg termini. Els afectats demanen més personal a l'oficina de Lleida i l'alternativa és demanar, per exemple, hores a localitats de l'Aragó, com són ciutats molt properes a la província de Lleida, com Fraga o Monzón, on es donen doncs, pràcticament la mateixa setmana. Ho ha viscut molt de prop el Sergi Torra.
Sí, dues situacions de temps són molt diferents, Carles, amb el que això significa. Per exemple, una cita prèvia a Lleida ja ens envia a finals de juliol o bé principis d'agost. Però la mateixa gestió, si es vol fer a Fraga, a 25 quilòmetres de Lleida, te la facilita la mateixa setmana. Una diferència important ha resultat, òbviament, de la falta de personal que hi ha a les oficines de la Policia Nacional a la capital catalana, que perjudica els ciutadans de Lleida a l'hora de realitzar els seus tràmits de identitat obligatoris. Carlos viu a Lleida, és d'origen colombià i a la cua de l'oficina demanava una solució impossible. No li poden fer el passaport sense cap cita prèvia. Sol ja per casos excepcionals com poden ser els mèdics. A migdia de Cope Catalunya i Andorra Carlos ens ha explicat la seva situació i inquietud.
El passaporte me dicen que sí o sí debo esperar la cita, entonces para un pasaporte y uno que necesita viajar veo que es muy lejos, muy lenta la documentación y aparte de eso también necesito hacer otra documentación, el certificado de concordancia y me dicen que cita y la cita nunca he podido coger cita.
Carlos diu que la cita prèvia a Lleida ja li donen molt massa. Carlos diu que la cita prèvia a Lleida ja li donen massa tarda per les seves necessitats i no entén com no hi ha més personal per rebaixar aquestes setmanes d'espera amb la cita prèvia.
Mucha semana para el 23 de julio, 23 de julio y los primeros días de agosto. Lo necesitaba ahora y más que todo el certificado de concordancia, porque para Hacienda, ahí la Seguridad Social, el banco, todos me piden esa documentación, la cual pasé a otro número de identidad. Tiene que haber un poco más personal porque pues si uno llega a tener una emergencia, como es el pasaporte, y uno esperar tantos días para tomar el pasaporte, pues no me parece algo ágil, ¿sabes?
La seva solució, demanar aquest tràmit a Fraga i arreglar els papers que necessita. Dues mesures de temps molt diferents en la tramitació de documents obligatoris amb una distància d'únicament 25 quilòmetres.
Gràcies, Sergi. El parlo ara de la figura del porter de finques urbanes que ha experimentat una transformació profunda al llarg de les darreres dècades. Abans, el porter era qui vigilava el portal, recollia la correspondència, feia petites reparacions i mantenia un tracte proper amb tots els veïns, un tracte proper amb pràcticament tots els veïns. Aquesta proximitat, però, ha anat desapareixent en paral·lel amb l'augment de l'individualisme i la pèrdua del sentit de comunitat que hi ha en moltes ciutats. Avui dia, en un context de mercat per l'habitatge de lloguer, l'ús de l'anglès i l'auge dels smart buildings, ha nascut el porter 3.0, també anomenat building manager. Aquest nou perfil combina funcions de conserge, administrador de finca i també gestió comunitari. La seva tasca inclou la gestió integral de l'edifici, la coordinació amb proveïdors, el control de les zones comunes i fins i tot l'organització d'activitats per fomentar la convivència entre els veïns del mateix bloc. Aquesta evolució respon a un nou model residencial on es prioritzen serveis, tecnologia i també experiències. Aquest porter 3.0 no només cuida l'edifici, sinó que acompanya els veïns en la seva vida quotidiana, creant, podríem dir, vincles en una societat cada cop que està més desconnectada entre ells. El Julio Barranco és building manager de la ciutat de Barcelona i ha estat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra. Amb ella ha parlat la Mar Puerto.
Sí, es tracta d'edificis anomenats edificis intel·ligents, tecnològics, funcionals, sostenibles i ecoamigables, i que també són cars. Van a partir dels 1.110 euros al mes aproximadament, i les seves funcions van molt més enllà del que tradicionalment s'atribueix al porter o al conserge. El building manager abasta moltes altres ocupacions, entre elles algunes de les que els blocs de multipropietat exerceix l'administrador de finques, atès que es tracta d'habitatges construïts exclusivament per llogar. El Julio Barranco és building manager i expliquen de què tracta aquest sector tan modernitzat.
Ahora somos un 3.0 que no solo hacemos este mantenimiento o velamos por la seguridad del edificio, sino también agregamos actividades, buscamos esos espacios de networking entre todos los inquilinos y ofrecemos un valor agregado a la estancia del edificio en el que vives.
I és que s'ocupen de tota la gestió operativa i logística de l'edifici. Per exemple, parlem de que intermedia entre llogaters i proveïdors en cas d'obres o reparacions, configura els TAC, el sistema d'obertura de llarga distància, el clauer automàtic que usen els llogaters per obrir totes les portes de l'edifici i fins i tot planifica i organitza esdeveniments perquè els veïns es coneguin entre ells.
Para crear comunidad, sí. Piensa que ahora la sociedad está muy individualizada. Y cada quien está como que en su ritmo. Y tu momento de descanso es el momento en el que tú llegas a tu casa. Tú trabajas, llegas a tu casa. Pero hay un momento en el que tú también, los seres humanos por naturaleza, necesitamos relacionarnos. Entonces, estas actividades buscan que todos estos inquilinos se relacionen. Por ejemplo, si el edificio lo habita gente mayor, esa gente mayor quiere, por ejemplo, en las mañanas unas clases de movimiento físico, ¿vale? Actividades físicas en la mañana. Hay edificios en los que el rango de edad es mucho más joven, entonces, no sé, realizamos una actividad de networking, copas...
Per tant, parlem d'edificis tan moderns que en el bloc de pisos ni tan sols hi ha bústies, sinó hi ha taquilles intel·ligents. I la major part de la comunicació entre els veïns i els building manager, a més, es fa de manera virtual. Es coneixen en persona, però la comunicació es porta a terme a través d'aplicacions de telèfon mòbil.
Molt bé, ja que parlem de vivenda, t'explico que el govern de Jaume Collboni, a la ciutat de Barcelona, ha plantejat als grups municipals diferents mesures per rebaixar la mesura del 30% d'habitatge protegit, impulsat per Ada Colau, com ara flexibilitzar-la en les grans rehabilitacions i que en l'obra nova hi hagi mecanismes diversos de compensació, com ara, per exemple, que els constructors puguin pagar una permuta i que l'habitatge protegit es pugui fer en una parcel·la pública amb sostre d'habitatge lliure en qualsevol punt del municipi. També proposa que es puguin construir els pisos protegits al mateix barri o en un barri limítrof, o bé que es puguin fer en habitatges construïts buits en el mateix barri. Aquesta proposta està encara en negociació amb els diferents grups municipals. Doncs nosaltres ara el que fem és obrir un parèntesi per publicitat i després escoltarem els veïns de l'Avinguda del Tibidabo, també de Barcelona, que mantenen la seva particular lluita des de fa molt temps, sobretot amb l'Ajuntament de Barcelona, per poder recuperar l'emblemàtic tramvia blau. Són 2 minuts de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Jean-Claude Van Damme, oscuro e irreconocible.
When the beat drops.
Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
2 tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
2 de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños...
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El tramvia blau està fora de servei, recordem-ho, des del 28 de gener de 2018. Es va aturar per dur a terme tasques de restauració i per modernitzar tota l'estructura viària, uns treballs que l'Ajuntament en aquell moment d'Ada Colau va avançar que serien llargs fins al punt que no va voler posar una data a l'acabament d'aquesta reforma. Davant la passivitat actual encara de l'Ajuntament, els veïns de l'Avinguda Tibidabo posen sobre la taula del consistori un projecte de baix cost per recuperar aquest emblemàtic mitjà de transport. La Clàudia Moreno coneix aquest projecte. Endavant, Clàudia.
Sota el lema Conservar i Progressar, l'objectiu del projecte és recuperar de forma ràpida i sostenible l'emblemàtic tramvia blau. Conservar el llegat històric i l'urbanisme únic de l'avinguda han sigut els pilars que han mogut a l'associació a llançar aquest projecte de recuperació low cost, que costarà uns 800.000 euros. Així ho ha explicat el president de l'associació, Alexander Scheffler.
Esperemos de conseguir que vuelva el tramvia blau al menor coste posible, lo más rápidamente posible, y que esté listo el año a más tardar 26, que es el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, es el 125 aniversario del mismísimo tramvia blau.
Però malgrat haver estat un dels projectes més votats als pressupostos participatius, va ser descartat per l'Ajuntament. Alguns membres de l'associació ho consideren una estratègia política.
Va ser una decisió política una mica de voler afavorir en aquell mandat, es volia afavorir tot el que eren barris que no havien tingut prou recolzament institucional.
Els veïns i membres de l'associació no són els únics que volen recuperar el tramvia blau. Alberto Fernández Díaz, exdiputat del Parlament, ha recalcat la importància d'aquest projecte.
El tramvia azul és un icono de Barcelona. És un tesoro patrimonial de los propios barceloneses y es un recuerdo imborrable de nuestros padres y abuelos con los que compartimos experiencias del tramvia azul y que la mayoría de barceloneses quisieran compartirla con sus hijos y sus nietos y por tanto hay que recuperarlo ya.
El juliol de 2024 es va votar per unanimitat la recuperació del tramvia blau. En vista de que no hi ha hagut avenços, l'associació va enviar una carta a les regidores Laia Bonet i Maria Eugènia Gai sense cap resposta.
Gràcies, Clàudia. Anem a l'aeroport del Prat, ja que el reforç d'agents dels Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat ha comportat una reducció del 20% dels delictes registrats. Així ho ha destacat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dilluns s'ha reunit amb una setantena, de membres del cos consular de diferents països amb la finalitat de traslladar als viatgers de les seves les nacionalitats les accions que s'estan duent a terme per incrementar la seguretat aquí a Catalunya. Parlon també destacat que des de setembre s'han passat de 126 agents a 230 i que s'espera incrementar en uns 200 més quan es faci efectiu el traspàs de competències. Fruit de l'acció policial s'han aconseguit mig centenar d'ordres d'allunyament, de les quals 34 segueixen encara vigents. Més esport i menys discoteques és un titular real de les noves formes de socialització. Un estudi de Strava, la xarxa social d'esport més important del món, assenyala que el 61% dels enquestats diu que ha fet noves amistats practicant esport i el 50% admet que socialitzar és la principal motivació per practicar un esport. Segons aquesta mateixa enquesta, 6 de cada 10 practicants d'esport li agradaria conèixer la seva parella en un grup esportiu. En aquest cas, s'afegeix les activitats comunes que ajuden en la relació. Jugar al pàdel, anar a córrer en grup, fer classes de ball, són els eixos socialitzadors al segle XXI. I són un complement a la reina indiscutible de la comunicació d'aquest segle, la tecnologia. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens preguntem per què s'ha originat aquesta moda que combina dos factors, el conèixer la gent i practicar esport. Arran en COPE Catalunya i Andorra, Francesc Núñez, que és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, confirma els nous hàbits de relació personal. Amb ell ha estat avui el Sergi Tor.
I toca adaptar-se a les noves realitats socials. Si fa dècades Carles esperava aquesta època de l'any, l'estiu, amb les seves festes majors i l'oci nocturn, especialment a la platja, per fer nous amics, i es va popularitzar també el fet de l'amor de l'estiu per relacionar-te, ara encara se celebra, òbviament, aquest estiu. Però està guanyant terreny altres usos socials per fer noves amistats, i qui sap el que pot arribar a sorgir. El predomini de la tecnologia per buscar i trobar aquestes noves amistats per una mica de força. L'exemple seria l'aplicació Tinder. Francesc Núñez, professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, ho ha explicat a migdia de COPE Catalunya.
El Tinder i aquestes tecnologies digitals per lligar eren molt eficients, evidentment. En poc tenies molta gent allí que t'entrava, si vivies a la mateixa ciutat o als campus universitaris, on això va tenir molt d'èxit, era en un moment passaves per la prova de foc, que era el cara a cara, no? Quedaves cos a cos, i això, evidentment, portava molts disgustos moltes vegades, eh?
I el que creix en força i és la nova moda és practicar esport en grup. És visible a moltes ciutats catalanes. A Barcelona, per exemple, la zona de l'Arc del Triomf, és habitual a cada tarda veure grups de corredors amplis. A banda de la vessant esportiva, i per tant en de fer salut, Francesc Núñez ve a avantatges amb la socialització.
Cal venir-se per l'Arc del Triomf i tot aquest passeig està ple de gent que corre, que fa diferents activitats grups. Perquè ara és com un... té les avantatges del virtual, sí. Veus, coneixes d'entrada, si tu saps que vas allà a conèixer gent, a relacionar-te, a lligar, perquè n'hi ha de més centrats en un tema o en un altre, no? Si tu saps que vas allò, de sobte resulta que tens 20, 30, jo què sé, 40, i he vist grups de 100 i pico persones corrent per aquí pel carrer, no? Que totes saps el que van, i a més a més els tens allà amb físic, saps? I a més amb roba per mostrar les excel·lències de cadascú, i és fantàstic.
I aquesta és una demanda social que ha obligat a reprogramar el sector i a la vegada també als entrenadors. La tasca individual esportiva continua, però la tendència i les inscripcions ja són d'un altre vessant, practicar esport en grup.
Doncs ara puc parlar amb la Virgínia, que és entrenadora d'aquest grup que es diu The Gingers Group Barcelona. Virgínia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mira, estamos hablando hoy de cómo hacer deporte en grupo, pues facilita la relación entre personas. Tú que eres entrenadora de grupos que salís a correr por Barcelona y practicáis de deporte. ¿Esto es así? ¿Habéis notado un cambio que se facilitan estas relaciones entre personas haciendo deporte?
Sí, yo creo que sí. A ver, al final... cuando corremos juntos, y he estado tanto en grupos solo de chicas como en grupos mixtos, al final tenemos un objetivo común, ¿no? Puede ser, bueno, hay distintas razones por las cuales empezamos a practicar cualquier deporte, pero puede ser desde sentirte bien, como esta misma búsqueda de conectar con otras personas que tienen un objetivo similar al tuyo. Claro. Yo creo que eso, al final... cuando estamos en unos grupos sociales que buscamos lo mismo, claro, que tenemos distintas ideas, porque ocurren en otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Podemos... empatizar con cómo está el otro, con cómo se siente el otro y obviamente relacionarnos mucho más fácil.
Y encima practicáis deporte. ¿Qué beneficios crees que tiene conocer a alguien mientras haces deporte en comparación, por ejemplo, de conocer a alguien en el contexto de un bar, una discoteca, un centro de estos?
Pues, beneficios muchísimos, desde luego. Yo creo que hay conexiones más reales. Al final, son como experiencias más auténticas. Estás entrenando juntos, no tienes por qué agregar ningún tipo de input externo como una música o un trago para pasarlo bien. Al final, claro, estás corriendo, hablas... lo que antes podría ser salir a la discoteca o irte a cenar, ahora se convierte en un plan de un long run el domingo, donde luego te vas de brunch, te tomas un café. Yo creo que esto al final,
relación, ¿no?
Y te sientes sano, te sientes que estás haciendo algo que te ayuda, que no vas a estar perjudicado, todo lo contrario, sales reforzado a nivel físico, sales reforzado a nivel mental.
Claro. ¿Cómo se crea este vínculo entre corredores, entre de deportistas, las participaciones en competiciones, los entrenamientos en grupo, la superación personal, ¿no? Esto favorece una cierta conexión emocional también, ¿no, Virginia? Me imagino.
Por supuesto. Sí, se hacen amistades, ya te digo yo, al final cuando compartes objetivos y los logras y ves, al final cada quien tiene su paso, cada quien tiene su ritmo, no es que todos lo vamos a hacer igual, sí. Lo que compartimos es la meta de sentirnos bien y de progresar. Entonces muchas veces hacerlo con otra persona simplemente te va a ayudar. Tú te motivas, ves que la otra persona avanza, te alegras por él se alegra por ti, y yo creo que este es el punto, ¿no? Esta es la clave.
¿Ves un cambio importante de los jóvenes de hoy en día que respecto a los jóvenes de hace unos años, esta forma de crear conexiones personales ha cambiado esta forma, crees tú?
Yo creo que el cambio es brutal, o sea, lo digo por experiencia incluso personal, desde hace muchísimos años para acá. Antes la gente salía de fiesta para desconectar, ¿no? Ahora no, ahora nos levantamos temprano para correr, para pedalear, para hacer yoga, para lo que haga falta. Y yo creo que lo bonito es eso, que no solo se trata de hacer deporte, es compartir, conocer gente nueva, sentirte parte de algo, que creo que también es súper importante, porque el deporte crea ese lazo que mencionaba, que hace que tú te sientas parte de esta comunidad. Y esa comunidad es importante para ti y tú para ellos. O sea, tú vas a entrenar y tú quieres saber quién va.
Y en cierta manera, Virginia, también es una forma más fácil de iniciar una conversación, ¿no? El reto de mejorar una marca a la hora de correr o de lo que sea, ¿no?
Me imagino. Claro, romper el hielo siempre será más fácil.
Y siempre es
¿Qué próxima carrera tienes para hacer?
Exactamente.
¿Estás entrenando para algo?
Ya. Es una forma moderna de cambiar lo que se decía, eso de vamos a hacer una cita, ¿no? Vamos a hacerlo, pues bueno, quedamos para la próxima competición, ¿no?
¿No? Totalmente. Al final es eso. ¿Qué estás preparando? Yo la 10K de Madrid. Ah, perfecto. Pues yo tal. Y ya, mira, ya la conversación fluye sola.
Oye, Virginia, tú que eres entrenadora, ¿hay alguna anécdota que tú te venga a la cabeza de personas que se hayan conocido aquí en vuestro club y que ahora sean o buenos amigos o sean pareja? ¿Tienes
algo? ¿Sí? Muchísimas.
¿Sí?
Sí. Mira, tengo desde... Y a nivel personal, yo también ahora tengo muy buenos amigos que han nacido a través de estas comunidades y clubs. Mis niñas de Ginger, que las adoro a todas, pero también tengo amigos que ahora son pareja, gente que se ha casado. O sea, yo creo que al final eso es tener cosas en común, compartir hobbies, yo creo, y al final esto a nuestro nivel, que no somos atletas profesionales, es un hobby, es una manera muy bonita de conectar con alguien. Y eso, son objetivos en común, son planes, te puedes ir de viaje por una carrera, y esto conecta, esto une.
Oye, sí, ¿habéis notado que en vuestro club, el de Ginger Group Barcelona, se ha apuntado gente no solo para mejorar físicamente, sino también para socializar o para incluso encontrar pareja, ¿no? Pero digamos, primero deporte, luego socializar y después si viene, viene, ¿no? ¿Habéis notado?
Sí. Yo creo que la parte ya, y es bonito y me alegra mucho que esté pasando este cambio, que ya más de todos empezamos, ¿no? Porque queremos bajar de peso, porque queremos vernos bien, pero yo creo que esto está quedando un segundo plano y está esta parte de... y te lo digo porque yo no soy de aquí, por eso te quería hablar en castellano también. No,
ningún problema, ¿eh?
Para mí es una manera perfecta de conocer gente. Yo creo que antes lo que a la gente se decía, bueno, apúntate al gimnasio, apúntate tal. Ahora es a los clubs de running, ¿no? Es como, bueno, y yo veo muchas chicas que llegan y el primer día son muy tímidas, ¿sabes? Y tú ves esa necesidad. Y luego, eso, el formar parte de algo se vuelve mucho, ¿cómo se dice eso? Más... más extrovertidas, más abiertas,
¿no? Sí, hablar, sí. Y en fin, una manera de iniciar una amistad, digamos.
Correcto. Bueno, sí, pues... es una manera hoy en día de socializar.
Muy bien.
Y además lo haces corriendo. Bueno, ajá, que se te va cortando la voz cuando hablas porque vas cansado.
Te pones en forma también, ¿no? O sea, socializas, tienes una cita y encima pues te pones en forma, que está fantástico.
Correcto. Todos Virginia, son ventajas.
Entrenadora, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima ocasión, que vaya muy bien todo. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Doncs arribem ja a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra. Ens queda, com sempre encara, fer un abans dels esports Cope, que arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts, però ens ha quedat pendent una bona recomanació, escoltar els amics de Càrides, i tot això vindrà d'aquí uns moments.
Us oferim ara la notícia Càrites del dia.
Càrites dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja tinc aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan. Benvingut de nou.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, a les 3 de la tarda i 5 minuts, com deia fa un moment. I, escolta, obrim ja el mercat, no? Que ja toca, no?
Sí, ja s'estan movent els clubs, ja estan fent les seves operacions. El Barça estem pendents del tema de la porteria i també de la davantera, perquè l'altre gran objectiu del Barça per reforçar la plantilla de cara a la propera temporada és fitxar un extrem, i aquí el desig de Deco és el davanter colombià del Liverpool, Luis Díaz. És un objectiu molt complicat, perquè de moment el Liverpool no està disposat a vendre'l, però avui anirem fins a Barranquilla, que és d'allà, fins a Colòmbia, per veure com veuen des d'allà aquesta situació. A l'Espanyol es torna a parlar d'una possible venda del club a un multimilionari nord-americà, que és el propietari del Barley, el Quique Iglesias. Després ens donarà detalls i ens situarà en quin punt està aquesta operació. El Girona està interessat en Ferran Jutglà, ex-davanter del Barça, davanter del Bruges, per reforçar la davantera. El Barça femení és oficial la sortida d'Ingrid Engen. Després de 4 temporades al club, jugarà a l'Olympique de Lió. En bàsquet, tot apunta que es fusionaran el Bàsquet Girona i l'Uni Girona. Durant aquesta setmana tindrem més novetats. I trucarem també a la recta final del programa a Pito, jugador del Barça de futbol sala, el Barça de futbol sala que juga demà a Palma la classificació per la final de la Lliga.
Molt bé, doncs, molt atents als Esports Cope, amb moltes notícies d'interès a partir de 3 i 5 de la tarda. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carles, fins ara.
Doncs ho deixem aquí nosaltres, però no deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí molt poquet arribarà Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i la Pilar seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.